Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Sergi Molero. A partir de l'any que ve, Barcelona disposarà de la primera fàbrica d'intel·ligència artificial que liderarà el Barcelona Supercomputing Center. És una infraestructura pionera a Europa que rebrà una inversió de 200 milions d'euros i de la qual, des de Barcelona, ens en dona més dades ara Carme Montero.
El govern espanyol aportarà 62 milions d'euros i el català 14. La IA Factory preveu desenvolupar més de 500 projectes amb múltiples usos a la salut, al medi ambient i altres àmbits. La consellera de Recerca, Núria Montserrat, ho veu com una oportunitat de millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
El que avui presentem aquí, com diem, és més que una infraestructura, és una declaració, és el nostre compromís amb la recerca, la innovació, per millorar, com diem, la qualitat de la vida de les persones i per fer també una recerca més justa que arribi a tothom. És una aposta, com diem, del futur de Catalunya, Espanya i Europa per liderar aquesta era sobirana d'intel·ligència artificial de manera sostenible, ètica i inclusiva.
Carme Montero, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Més notícies, Marta Cristià.
Mohamed al-Bashir, nomenat primer ministre pels rebels islamistes que han derrocat Bashar al-Assad, ha anunciat que dirigirà un procés de transició fins l'1 de març del 2025. Les noves autoritats de Damasc intenten tornar a la normalitat a Síria, tot i que gran part del país continua en mans de diferents faccions i grups ètnics. El govern nord-americà ha demanat un govern inclusiu i ha anunciat que reconeixerà l'executiu sirià que es formi sense ingerències externes. El cap dels rebels, Amu Mohammed al-Juwani, ha promès un govern moderat, però també anuncia càstigs per als torturadors de l'anterior règim. D'entrada, farà pública una llista dels noms dels suposats maltractadors i oferirà recompenses.
I mentrestant, Israel, manifestacions a favor i en contra de Benjamin Netanyahu, avui a la ciutat de Tel Aviv. S'hi han pogut sentir crits de Bibi a presó, barrejats amb crits de El poble et dona suport. El primer ministre israelí ha testificat per primer cop avui davant del tribunal que el jutja per corrupció. El procés ha estat ajornat diverses vegades, les últimes amb el pretext de la guerra. L'advocat del seu partit, del Likud, parla de cacera de bruixes.
Portar Netanyahu als tribunals en temps de guerra és delirant. És evident que estan intentant derrocar el primer ministre i no precisament a través de les urnes. Fins ara no han pogut fer-lo fora, així que fan servir el sistema judicial per mirar d'aconseguir-ho.
Els grups independentistes i els comuns s'alien al Parlament perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, expliqui davant el ple els acords de l'última Junta de Seguretat de Catalunya. Junts, Esquerra, els comuns i la CUP han presentat la petició i el president compareixerà dimecres de la setmana que ve. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, defensa la incorporació de la Guàrdia Civil i de la policia espanyola al centre d'emergències del 112, criticada pels grups independentistes. El govern descarta fer marxa enrere.
Respecte a possibles modificacions, no, nosaltres aquesta coordinació dels diferents cossos de seguretat la veiem com un requisit precisament per avançar en la seguretat de Catalunya.
I us expliquem també que els adults espanyols estan molt per sota de la mitjana de l'OCDE en matemàtiques i comprensió lectora i tenen un nivell considerat baix en aquestes matèries. Us recull l'últim informe que s'ha fet públic avui a partir de l'examen de 160.000 persones d'entre 16 i 65 anys de 31 països. Espanya ha obtingut una nota en comprensió lectora de 247 punts sobre 500. Són 13 punts menys que la mitjana de l'OCDE. El rànquing d'aquesta mena d'avaluació dels països més desenvolupats l'encapçala Finlàndia, seguida del Japó, Suècia i Noruega. D'altra banda, pel que fa a les matemàtiques, els adults espanyols han obtingut 250 punts sobre 500, que són 13 punts per sota de la mitjana. Esports ara, Damià Aguilar.
De seguida comença el tot gira del Girona-Liverpool de la Lliga de Campions de Futbol. L'equip gironí informa que Miovski estarà entre 6 i 8 setmanes de baixa. Avui no hi ha tot costa, que segons la darrera onada de l'Estudi General de Mitjans, és el programa esportiu diari més escoltat del país, 119.000 oients. El Barça juga demà al camp del Borussia Dortmund amb Araujo a la llista. El Nàstic acusa l'àrbitre Eder Mallo Fernández d'haver afavorit premeditadament al Màlaga al play-off d'ascens de la temporada passada i Sicarella. La denúncia inclou una reclamació de més de 5 milions per drets de televisió. Fermín Morales, advocat del Nàstic, és optimista per les indemnitzacions, però no preveu beneficis esportius.
Si els partits anul·larien, això des del meu punt de vista jurídicament és impossible, perquè hi ha molts drets de terceres persones que són tercers de bona fe.
Oriol Vives, el jugador del Vic d'hoquei patins, que dissabte va rebre un cop de puny d'un aficionat del Voltregà, ha denunciat avui l'agressió als Mossos. També presenta el club biguetà avui una altra denúncia a la Federació Espanyola de Patinatge. En bàsquet, a 2:15, Benfica Manresa de la Champions FIBA. En aquesta hora, la lleidatana Emma Carrasco neda la final dels 200 metres estils del Mundial de Natació en Piscina Curta de Budapest.
Fins aquí les notícies. Catalunya Nit. Les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim 2 hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i 2 hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit. A Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. Amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carot.
Passen 6 minutets de les 6 de la tarda. Estem a l'exclusiu digital, eh? Ah, saludeu, nens.
És l'inframón.
Quina sensació,
ara
eh?
Ara mateix. Som
paral·lel. Som multivers.
Ho veieu, no? Que està tot en munts i zeros.
Sí.
Guapo,
sí.
La Marta està flipant.
És realitat virtual.
I gravetat zero, eh? Gravetat zero.
Veu que mola, ara? Que són oients de la tarda d'aquells...
Que ho han fet bé.
Sí. No, no, i oients de la tarda d'aquells que diuen ostres, jo sóc oient de la tarda, oient de la tarda premium.
És premium, aquest.
Sí. Hauríem de buscar un premi, no?
Sí.
Ara regalarem moltes coses pels que ens han trucat ara, que volen participar al concurs de la Marta, que si després el Val de l'Abacus, que és el nostre calendari d'advent, però pels que esteu avui en l'exclusiu digital, ara traurem un premi, tu.
Ja va, en cap cas estem comprant oients ni res.
No.
Estem premiant els millors.
Els comprem amb dedicació.
Els millors.
La Marta Pérez Verge, que ja ho sabeu que cada setmana ens porta refranys. Avui volem saber un refrany, una expressió, de fet, que fem servir força, és passar-se de la ratlla. Volem saber d'on carai ve i quina és l'etimologia d'això, Marta.
Doncs mira, per començar, per entendre d'on ve, hem d'entendre què vol dir. La fem servir per expressar que algú s'ha excedit, que no ha tingut mesura i ha ultrapassat els límits. D'on ve, doncs, els inicis del nom del món de la boxa? Hem d'anar cap a quan va néixer la boxa.
És que ve de la boxa, eh? Això no ho sabíeu pas, eh?
No. És que la boxa és origen de moltes coses perquè va ser molt popular molts anys.
Sí que és veritat que em sona que hi havia més d'una expressió.
Sí.
Bueno, n'hi ha moltes.
Tira la tovallola. Sí.
Exacte,
tirar el tovallola. Alguns diuen que també ha salvat per la campana. Hi ha una versió que és dels morts de sota terra, bueno, de quan els enterren, que mouen...
Expliquem-ho bé.
Els salvaven perquè quan algú es moria abans, antigament, doncs moltes vegades eren malalties d'aquestes que et quedaves, que semblava que estaves mort, però no ho estaves en realitat. I llavors moltes vegades obrien la tomba i veien que hi havia unes garrapades perquè s'havien despertat i estaven enterrats. Llavors, per evitar això, els hi lligaven un filet al dit i quan es despertaven i es movien, sonava una campana que estava
fora. Salvat de la campana mentre estàs enterrat, nano.
Sí, sí. Però en canvi d'altres diuen que és el salvat de la campana de la boxa, també.
És la generació dels nostres pares veia boxa a la tele en directe sovint, eh?
I algunes generacions per sota també. Va, i d'on surt l'expressió, recordem, passar-se de la ratlla?
Doncs quan els combats no es feien en un quadrilàter, com els que coneixem avui dia, perquè ens fem una idea, ens hem d'imaginar els límits molt més simples, amb unes línies molt rudimentàries. Hi havia 2 tipus de combat, segons el dibuix. Una opció era traçar una recta a terra amb guix, situant els combatents un a cada costat, i havien de mantenir un peu avançat prop de la marca sense moure'l ni travessar aquella marca.
D'acord, com quan fas un pols.
Exacte.
No moure'l
llavors,
cosa.
El que feia això és que la lluita es desenvolupés quasi en un mateix punt, no hi havia massa desplaçament. Mm-hmm. Quan s'acabava el combat? Doncs quan un dels participants traspassava aquesta línia.
Mm-hmm. Ah, per això era passar-se de la ratlla.
Passaves els límits. I una altra opció era que els boxejadors lluitessin dins d'un cercle, també pintat amb guix o delimitat pels mateixos espectadors. Jo no he estat mai a cap baralla d'aquestes clandestina, però a les pel·lícules se'n veuen moltes i us podeu imaginar aquests rings circulars que moltes vegades estan delimitats per als mateixos cotxes dels espectadors que estan preparats, doncs, miren la batalla des d'allà i estan preparats per fugir si ve la policia. Doncs una altra d'aquestes també era en aquest cercle. I tenim altres maneres de dir el mateix quan ens referim a perdre el control. I podem fer servir, per exemple, anar-se'n la mà, sortir-ne de mare, escapar-se la mà. Quan ens referim, per exemple, a que ens passem de la ratlla però perquè exagerem, podem dir fem una muntanya d'un gra de sorra, això o sí, fem un gra massa, passar de rosca, passar de taca d'oli, posar més pa que formatge, aquest el faig servir molt jo.
Aquest és bo, eh?
Fer d'una puça un elefant, però, per exemple, quan...
Aquesta no l'havia sentit mai, mola bastant, eh? Fer d'una puça un elefant.
Molt, molt gràfica. Sí. Si passar de la ratlla, ja veieu que té moltes connotacions diferents. Quan la fem servir, quan ens actuem allò fora de lloc, podem dir pixar fora de test, per exemple. O quan el fem servir per dir que s'està abusant d'una situació, estirem més el braç que la màniga, o allarguem més el peu que la sabata. Hi ha moltíssimes més versions segons el context que tinguem. Però ja veieu que passar-se de la ratlla vol dir moltes coses diferents.
Va, i ara és moment d'anar al concurs de la Marta. Voleu guanyar aquestes dues entrades per l'obra La Presència, una comèdia de por sota la direcció de Pau Carrió, Amana Sahun, Pau Roca, Marc Rodríguez i Nausica Bonin a la sala Villarroel. Saludem, ja tenim aquí connectada la Irene. Irene, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs, Irene?
Molt bé.
Des d'on truques? Ai, nervioseta, que és mona.
Del Pallars Sobirà.
Des del Pallars Sobirà. Ostres, tu, quina enveja, eh? Quina temperatura teniu ara?
-2.
Hòstia! Oh,
però on del Pallars Sobirà?
A Escalarre.
Oh, Escalarre. Ostres, on feien el... Recordeu els concerts d'Escalarre?
El Doctor Music, sí. No?
El Doctor Music Festival, sí, per favor.
Se'm recorden de tu, sí. Quan hi vas anar.
No, no hi vaig anar jo, perquè era massa petit, era massa jove, nen. Irene, escolta'm, avui jugarem amb paraules amb la Marta i hauràs de detectar quina és correcta. A veure, Marta, com funciona això?
Doncs va, cada vegada ens anem apropant més a Nadal i és per això que aquests dies a la secció intentarem que sempre surti un moment o altre algun tema relacionat amb aquestes festes. Avui parlarem d'una de les tradicions que just es viu uns dies abans, el dia 22 de desembre, la loteria de Nadal.
Ah, sí.
És un esdeveniment que segueix moltíssima gent i que té el seu propi vocabulari. Per això, el concurs d'avui està protagonitzat per paraules relacionades amb la loteria.
D'acord.
Vinga, jugarem amb quatre paraules. Tres són incorrectes, segons el DIEC, el Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, i una sí que és correcta. I volem saber quina és la correcta.
La correcta. Ho dic perquè, Irene, concentra't molt, perquè, si no, en cua tinc a l'Anna Maria i a una altra Irene, d'acord? Vinga, Irene, les quatre paraules són...
Bombo, agraciat, loter, pedrea. Una és correcta.
Bombo, agraciat...
Loter, pedrea.
Loter.
Incorrecte. Irene, però et faré una pregunta. Seguiràs escoltant el programa des de l'exclusiu digital?
Oh, i tant.
Doncs mira, nena, lot de galetes virgines que t'emportes.
Olé. De la tarda de Catalunya Ràdio. Primera oient premium.
Exacte. Irene, me'n vaig amb l'Anna Maria. Una abraçada.
Moltes gràcies.
Fins ara, bonica. Petons del Pallars. Adéu, adéu. Anna Maria, bona tarda.
Bona tarda.
Des d'on truques, Anna Maria? Mira, també accent de Lleida, eh? A veure, Anna Maria, des d'on truques?
De Valls.
Ui, ara l'he cagat, eh?
Hòstia, tu.
Mira, passeu-li de mal ostrell a les 8:45, quan fan allò dels reculls de les cagades. Últimament porto, de veritat, eh?
No,
ara em direu que no us ha semblat així molt bona tarda.
Una mica sí.
Aquesta AE, he pensat, és Lleida, però no, és Valls. Un accent preciós, també, de Valls. Escolta'm, Anna Maria, t'hem dit quatre paraules. Loter no era la paraula correcta que buscàvem. Te'n queden tres. A veure, Marta.
Bombo, agraciat, pedrea.
Jo diria que agraciat.
Doncs incorrecte.
Anna Maria, i et juro que això no és per confondre't amb Lleida, eh? Això és perquè la paraula és incorrecta. Però ara et faré una altra pregunta. Seguiràs escoltant la tarda de Catalunya Ràdio a través de l'exclusiu digital?
Claro.
Ai, ara no m'has deixat contestar-la. Què has dit, Anna Maria?
Sí, oi tant. Oi tant.
Ara! Lot de galetes virgínies. Gràcies, Anna Maria. Una abraçada.
Saps per què?
Per què?
Saps per què? Perquè sí, està bé la tarda.
Toma! Visca Valls i visca l'Anna Maria. Bonica, no pengis, que ara la Dolors et diu de seguida com recollir el premi. Una abraçada.
Gràcies.
Adéu. Irene, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Des d'on ens truques, Irene?
Doncs des de Terrassa.
Des de Terrassa, Terrassa, ja bona
accent,
raça.
Accent.
T'imagines? T'imagines? Sí. Tu ets un accent de Sabadell? Ben maco, eh? Ben maco, Irene. Irene, Terrassa, escolta'm, et queden dues opcions. T'ho han posat fàcil, eh? L'Anna Maria i l'altra Irene. Quines queden?
Mira, queda Bombo o Pedrea.
Quina és correcta? Correcta. Pensa bé, Irene, per favor, eh?
Ai, 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 a veure... Bombo, va.
I la
Bombo
resposta
va.
És...
Correcta! Irene, que te'n vas a la Villarroel, acabes de guanyar dues entrades per l'obra La presència, una comèdia de por sota la direcció d'en Pau Carrió, amb l'Anna Saúna, amb en Pau Roca, amb en Marc Rodríguez i amb la Nausica Bonin. Escolta'm, no em pengis perquè la Marta t'explica per què és correcte Bombo.
Vinga, en català, igual que en castellà, de la caixa cilíndrica o esfèrica giratòria que conté boles numerades, cèdules, etc., que han de treure sort, en diem Bombo, exactament igual. Haig de dir que, al principi, la Irene ens ha dit l'UT.
Sí.
L'UT, a molts llocs, com el Softcatalà o l'ES a dir, ens el donaran com a vàlid. Però avui dèiem el DIEC, que és el Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans. Sí, que al final és el diccionari normatiu i de referència de la llengua catalana. En català, si ens volem referir a la persona que ven loteria, hem de dir venedor de loteria o bitlletaire, però no loter.
Ah.
Agraciat, en català, no podem fer servir la paraula agraciat per referir-nos a la persona qui ha guanyat un premi. Hem de dir que és premiat, afavorit, afortunat o guanyador. Sí que podem fer servir la paraula agraciat per referir-nos a una persona de formes boniques, belles i moviments harmoniosos. Ah. No és jove i agraciat.
Sí que existeix, però en aquest context no és
agraciat. Exacte. Avui demanàvem... dins del món de la loteria. I Pedrea, dels premis de menor quantitat, que en castellà en diem Pedrea, en català hem de dir premis menors, premis petits o menudalla.
Doncs queda clar, no, Irene?
Sí, sí, molt.
Irene, explica'ns coses de tu. A veure, què et dediques, Irene?
Doncs mira, jo cada tarda t'escolto mentre faig galetes, cupcakes, pastissos, tinc un obrador.
Tens un obrador?
Sí, de reposteria creativa, sí, sí.
Què m'estàs dient? A Terrassa?
Sí.
Oh, nena, fes publicitat, tu, que ara estem en família. A veure, com es diu, com es diu?
Es diu Dulces a dalt, d'Adrià i Àlex, que són els meus fills.
Ai, que bonic.
Gràcies.
Que bonic. Ara buscaré tu, perquè enviarem a la Marta Pontnou, que viu molt a prop, que ens compri coses, tu.
A veure,
sí, bueno, ara ja no tinc a peu de carrer, ara ja és un obrador que, bueno, ho fem tot a domicili.
Oh, mira, ara en Carlos ho està mirant, repeteix el web, Carlos, sisplau.
Dulcesadalt, tal com sona, .com. Dulcesadalt.com.
Sí, exacte.
Oh, quina enveja, saber fer coses, tu.
Sí, tot personalitzat.
Oi? Personalitzat. Mira, escolta, si teniu pensat fer uns cupcakes, algunes, els dolços personalitzats, que sapigueu que Dulces, recorda'm el nom que se me'n va.
Dulcesadalt.com. Adalt, Adalt.
D'Adrià i...
I Àlex.
I Àlex. Ah, clar, Adalt. Dulces, Adalt. Sí. Doncs, nenes, aquí teniu tot personalitzat. Irene, t'agraeixo molt la trucada. T'emportes aquestes entrades per anar a la Villarroel. Una abraçada molt dolça, mai millor dit.
Moltíssimes gràcies.
Adéu, adéu.
Gràcies,
adéu. Marta Pérez Verge, moltes gràcies. Fins la setmana que ve, estimada.
Fins la setmana que ve.
Adéu. Va, nosaltres que obrim calendari d'advent, avui VIP, en exclusiva pels oients del digital. Recordeu que en joc tenim una targeta de regal de 40 euros per bescanviar a qualsevol botiga d'Abacus. Ja tenim la llista de trucades. Avui serem lleugerets. Va, Marc, bona tarda. Marc, Marc, Marc.
Hola.
Hola. Des d'on truques,
Hola.
Marc?
Jo em dic Albert.
Ah, tu ets Albert, eh? Hosti, t'he canviat el nom, sí. Perdona'm. Albert, des d'on
no
truques?
Des de Vic.
Des de Vic. Mira, que avui que parlàvem... Fran, pregunta-li com es deia la crema que buscàvem de Vic.
Mira, buscàvem una crema que es diu Termosan.
Termosan.
Tu la coneixes, Albert, aquesta crema?
No.
Doncs ja està.
Quan et fas un cop o tens alguna ferida, què et poses?
Jo?
Sí, si te'n fas algun, clar. Involuntàriament, bueno, caus o alguna cosa...
Hòstia, ara m'has mort. No, primera vegada que ho sento, eh?
Ara et dirà una tirita.
Sí, no ho sento. Fa temps que no cau. Fa temps que no cau.
Va, Albert, que et faré una pregunta, d'acord? I si l'encertes, t'emportes aquesta targeta regal de 40 euros a bescanviar per qualsevol botiga a Bacus, ideal per Cartes dels Reis. A veure, som-hi. La novel·la Tirant-lo blanc està considerada una de les grans obres de la novel·la cavalleresca. Sabries dir-nos qui la va escriure, Albert? Et dono tres opcions. Francesc Eiximenis, Joanot Martorell o Gerard Quintana?
En Joanot Martorell.
Com es nota aquest de la seva, tu? La resposta, Albert, és correcta! T'imagines, Albert, que dius Gerard Quintana, no?
Home, trucaríem a Gerard Quintana.
Ai, no ho veig, no ho veig.
Escolta'm, Albert, ara que estem en família, que estem aquí amb els VIPs, amb els VIPs de la tarda de Catalunya Ràdio, a què et dediques tu, Albert?
Jo ara, en aquest moment, estic de baixa, però estic en un supermercat.
En un supermercat? Molt bé. No vols dir la marca, no? No diguis la marca, que no...
Que, bueno, si et pugen... que són de confiança. Ja,
ah, bé.
Confiança,
així m'agrada, si són de confiança. Que et pugin el sou per haver fet una mica de publicitat, Albert.
Bueno.
A veure si passa, no?
Difícil, però bueno...
Albert, moltes gràcies per trucar-nos. Una abraçada molt forta cap a Vic.
A vosaltres.
Apa, fins adéu, ara. Moment. Adéu, adéu. I de Vic a Vic, tu, perquè la persona que ens visita ara mateix és nascuda a Vic, precisament. Gerard López, bona tarda.
Els de Torelló em renyen, eh? Per
sí, clar.
Ell és de Torelló, però és nascut a Vic.
Sí, clar. Sí,
no em menteixis.
Però el cor és de Torelló, eh? Ah,
que tu
amb això no es pot jugar.
Torelló és el centre de l'univers, no ho volia dir.
L'altre dia vaig estar a Sant Vicenç de Torelló.
Un satèl·lit del centre de l'univers.
És que la cosa va d'escriptors, no? Joan Martorell,
Gerard López. Sí, igual, per favor. Tot això passen 6 minutets d'un quart de 7 de la tarda. Com cada tarda aquests dies, enriquim la sobretaula amb una nova proposta de neologisme. Una de les 10 paraules que entre tots els catalans i catalanes podem votar perquè entrin a formar part del diccionari. De fet, avui en repassarem dues. Gerard López, a veure. Això ho podem votar entre tots a la web neologismes.cat, oi?
Sí, ja sabeu que és la web específica que té un nom inequívoc, neologismes, i un domini també inequívoc, CAT. Per tant, és facilíssim. Concurs que cada any proposen, com sabeu, des de l'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra i de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans.
Escolta, Gerard, jo puc votar una paraula cada dia o no, amb una ja no puc votar mai més?
Tècnicament, si ho fas des del mateix ordinador, no et deixarà.
Ah, estarà canviant d'IP.
Ara, si vols ser un
sí, hacker, sí,
un mangui, sí, anar canviant de màquina i anar d'allò...
Ja m'ha dit mangui, eh?
Sí, correcte.
Ai, senyor, les 10 paraules que la gent està votant des de dilluns de la setmana passada, les recordem, Gerard?
Oi tant. Mira, cancel·lar, Dana, fentanil, hora tranquil·la, que això és aquest concepte de les botigues que baixen la llum i baixen la música per no molestar els oients més intrèpids, minissèrie, no binari, no binària, nom sentit, presentisme, transició energètica i transitar.
Aquestes són les 10 que podeu votar. Avui, quines destaquem, Gerard?
Doncs avui en tinc una, que és el neologisme que us volem explicar amb una definició. A veure si l'endevineu. Va, us llegeixo la definició, sí?
Sí, sí, sí. M'encanta aquest
joc. A veure, va, fot-li.
És un verb transitiu.
Molt bé.
Fins aquí podria ser moltes coses. A veure, promoure el bandejament d'una persona pública o una institució de l'espai de comunicació.
És la meva preferida.
Especialment de les xarxes socials. Per haver dut a terme una acció o haver manifestat una opinió suposadament reprovable amb la intenció que desapareguin de l'espai públic.
A veure, que la Marta no ha marxat, en realitat. Marta Pérez Verge, va, que no has marxat, no t'has tret ni els auriculars.
Quan he vist que entrava en Gerard, jo m'espero.
Quina diries que és d'aquests 10 neologismes que podem votar?
Cancel·lar.
Correcte.
Ah.
Molt bé, Marta, has guanyat el teu propi premi.
Sí. Correcte.
Jo ja he votat, el neologisme.
I l'has votat, aquesta?
No.
Quina?
Oh.
Minissèrie.
Mira, la que va defensar la Sílvia Comet, que ara de seguida la sentirem.
Estarà contenta.
Qui la defensa, aquesta?
Doncs la comunicadora Laura Grau.
Bona tarda, sóc la Laura Grau i crec que s'hauria d'acceptar el verb cancel·lar, entès com la intenció d'apartar una persona de l'espai públic després d'haver fet o dit alguna cosa reprovable. Estiguem d'acord o no amb aquesta nova cultura de la cancel·lació sorgir de les xarxes socials? És un fenomen que afecta l'esfera política, social i fins i tot personal, així que cada cop caldrà parlar-ne més i per fer-ho correctament necessitem que el mot estigui acceptat al diccionari.
Doncs estem bastant d'acord amb la Laura Grau en general i en concret. Ja tenim una altra paraula més al sac. Recordeu que podeu votar fins aquest diumenge, dia 15, el mateix dia que la Marató, a la pàgina www.neologisme.cat. La més votada, es pensaran si acaba el diccionari o no, no?
Bé, no ben bé. De fet, serà estudiada, sí, amb especial carinyo.
A veure si entra veure o no. Si entra.
Per cert, carinyo és un neologisme que ha entrat mai al concurs?
Ai, no, a mi no em sona. Carinyo. Existeix carinyo?
Jo crec que hi ha una mica trencaments fibrilars al IEC, no?
Gerard López, moltes gràcies. Marta Pérez Verge, moltes gràcies. Esther Vallès, Fran Domènech i Carlos Baraiber, gràcies, estimats.
A tu, gràcies a tu.
Re, 45 segons i aquí el core business, o sigui, realment els oients més fidels de la tarda, podreu sentir a l'Àlex Montoya i a la Sílvia Comer Jaumet amb les recomanacions sobre sèries i pel·lis.
I ara entrem al búnquer.
És que a mi fa gràcia, perquè estan allà amb el pinzell i els hi surt tot trencat. Ho allarguen perquè no hi ha feina per tot l'any.
No hi ha feina per tot l'any i estan estirant subvencions. Estan estirant. Els arqueòlegs de Catalunya
estan estirant subvencions.
Dels més ben pagats. Arqueòlegs que conec jo, tots milionaris.
Tots. I allò d'Empúries s'hauria d'agafar ja un constructor i que ho acabi.
Que ho acabi.
Que ho acabi.
I allò convertim-ho en xalès per francesos.
Exacte. S'acaba. És el turisme que volem.
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres, a la una del migdia, a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances.
En creure un mort, jo no m'he mort.
I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Això és la teva cançó.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
La matinada d'aquest divendres a dissabte a les dues estrena a Catalunya Ràdio.
Sònia, algú amb opinions contundents?
Home, el Jordi Costa.
Clar. Jordi, algú que expliqui molt bé el futbol?
Tio, el Ricard Torquemada.
Ui, sí. Ricard, algú que dispari amb sarbatana?
El tinc Xavi.
L'Oriol Domènech.
És veritat. Uri, algú que ens aporti una mica d'optimisme?
Sens dubte, l'Àlex Almas.
Sempre positiu. Àlex, algú amb mirada crítica?
Hi ha algú millor que la Sònia Salmà?
No, t'hem vist. Tot això és el Club de la Mitjanit, els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu. Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
Els diumenges a les 11 de la nit, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Ens portarem bé i ho passarem millor.
Catalunya Nit. Les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit. A Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. Amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Hi ha molts tipus de lletra. Lletra de pal, lletra de metge, lletra lligada, lletra cursiva,
lletra ferida,
lletra majúscula,
bona lletra.
I a Ciutat Maragda les tenim totes.
Ciutat Maragda. Amb totes les lletres.
Ciutat Maragda.
Cada dissabte a les 11 de la nit, la literatura a Ciutat Maragda, amb David Guzmán. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Dos minutets i seran les 7 de la tarda. Avui valga l'exclusiu digital, aquest espai VIP, només pels més oients de la tarda. Els més oients, més oients. Fran Domènech, bona tarda.
Bona tarda, com estem?
És que no et deixo marxar.
Quina perquè... sala VIP que ens hem muntat aquí, eh?
Espera, que el saludo ja. Àlex Montoya, bona tarda.
Bones tardes, amics meus tots.
Sílvia Comet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I Marta Pérez Verge, que no marxaves, tu?
És que no. Sí, ja estan bé.
Massa bé.
Una fantasia. És el Doctor Strange, de l'univers Marvel, capaç d'estar tres multiversos alhora.
Mira, com ens ha dit la Irene, que ens ha trucat ara, i diu, si està bé a la tarda, no? Si és que ve la gent i si esteu aquí, diu, no tinc el cotxe al pàrquing, home, que tenim tiquets. No, ah, doncs em quedo.
Marta, queda't aquí.
Això sembla una mica i dos huevos duros, eh?
Sí, sí, sí.
Per cert, que parlàvem de cremes, d'aquestes, de medicaments descatalogats,
sí.
I m'han enviat un i diu, jo l'havia fet servir quan era jove, Termosan pasta cutània.
Oh,
i m'envien un enllaç que crec que és... Crec que és Amazon.
Home, Termosan, recordem que era un medicament que ens han dit que havia estat fabricat a Vic, que era com una mena de llapis, una mena de barra, de mig pam, més o menys, que s'aplicava quan hi havia algun dolor muscular, en aquest cas, o quan t'havies fet un cop, per exemple, i que s'havia fet servir als anys 50, als anys 60, i ens ha escrit fins i tot l'Estrella, que ens ha dit que en tenia un... que l'havia trobat a casa, que el tenia caducat i que el feia servir quan es feia algun cop. Per tant, encara que el tingui caducat, l'Estrella el fa servir. Per tant, és una barra meravellosa i fantàstica.
És com els iogurts, que no caduca.
Sí, no caducat mai.
Perdona, ara que estem en intimitat, les dates de caducitat del iogurt...
Són de mentida.
S'ha aproximat.
No caduca mai, allò.
Les enquestes electorals, de 8 a 20 escons.
No heu menjat mai iogurts dos mesos caducats?
Ara que estem en intimitat...
Del 2022, vaig menjar el matí abans d'ahir.
El meu senyor no m'està sentint? M'estic fotent uns iogurts blancs? Estan caducats des de l'octubre. Si ho veiés, ell diria, no, que estàs embarassada, que no sé què, però penso, si tu obres i allò té una miqueta més de suquet... Però... Que no fan mal a l'home, no, que ja... Si fa bona olor, endavant. Això és la pollastra.
Si no té taques, així de colors, de color negre o així...
No estic recomanant, no estic recomanant això des de la ràdio pública. Només és un consell personal. Sí, ja està, tant. Fins aquí. Escolta'm, ja havíem resolt això, no, Fran?
Ja està resolt.
No marxis. Queda't
no marxo,
que
no.
Obrim apartat sèries i pel·lis i la Marta, que ja s'ha fet foto del guió, que vol comentar sèries i pel·lis. Ah, no, tu volies dir alguna cosa, Sílvia?
Ah, no, que no sabia si havíeu comentat la crema Checkpoint.
Checkpoint.
Checkpoint?
No, eh? No. Checkpoint. X i K. O sigui, i el laboratori que ho fabrica és català. Oh. I és una crema que hi va sortir del no-res una llegenda urbana que deia que se la posava Isabel Preisler, no sé com es diu.
La Isabel.
Isabel Preisler, i que eliminava les arrugues no d'una manera bestial.
No pot ser.
Eka, pont.
Xec, pont.
Tot junt, eh?
Sí, tot junt. I aleshores es veu que hi va haver una allau de gent a les farmàcies, tothom a comprar aquesta crema.
Però el nom era una broma, o no?
No,
paraules,
no, no,
ja ho veig. No, existeix. És com xec, però amb una H intercalada. X-H-E-K pont. I diu, busques, i encara existeix, perquè veig que la pots comprar.
Mm-hmm. Un laboratori costa... de Rubí la fabricava. O la fabrica.
La fabrica?
Es veu que quan està caducada va millor.
Jo crec que si poses Checkpoint Isabel Preisler...
Mira, porta extracte de centella asiàtica, home, que això m'ho van fer a mi per treure una cremada, i aloe vera i colágeno hidrolisado. Mm-hmm. Combat les arrugues i atenua... Combat i atenua les arrugues. Per tant, tot quadra.
Sí.
Alguna cosa més a portar? Tu feia servir Cerebrino Mandri?
Ni Bea de la llauna blava.
Jo vull aportar una cosa,
per favor.
Que és que des que hem començat el programa en el canal habitual, les 4, i ara ens hem ficat amb aquest multivers VIP, hem vist com Catalunya és una terra de medicaments. Una terra fèrtil de medicaments.
Home, clar, hi ha les principals farmacèutiques aquí a Catalunya, eh? No em facis posar xovinista,
No, fantasia.
Catalunya tenim de tot.
Catalunya terra de medicaments.
Va, comencem avui amb la Sílvia Comet. Comencem per sèries amb Ludwig.
John, you are the only person that can do this.
This is I, Taylor.
Ah!
Good morning.
Oh, hello. Sir, I'm impersonating a police officer.
Yes, but he's your brother.
James, a veure, Sílvia, és apropiada per passar una bona estona en família de cara a les festes de Nadal?
Apropiadíssima.
Oh, apuntada.
Va,
apuntada.
És una comèdia detectivesc procedimental. Això vol dir que és un cas per capítol i que els casos es resolen, els casos dels detectius. Però al darrere hi ha diferents misteris, no només el misteri de cada capítol. Ludwig és el pseudònim d'un creador de mots encreuats i tota mena de trencaclosques. És una persona que és molt solitària, que segueix rutines molt marcades... Podríem dir que fins i tot té una mica d'agorafòbia. No sé si acaba de ser així, però si no, s'hi aproxima força. Gairebé no surt de casa. I un bon dia, la seva cunyada, que està casada amb el seu germà bessó, li demana que acudeixi urgentment a Cambridge i li diu que el seu marit ha desaparegut.
Ostres.
El seu marit és policia. I aleshores li demana que es faci passar pel seu germà, perquè ella està convençuda que la resposta a la desaparició es troba allà mateix a la comissaria. Llavors, per coses que no direm, tot s'embolica, perquè és una comèdia així una mica d'embolic, doncs es troba amb l'escena d'un crim.
Això el germà,
el germà
del policia?
El germà Bessó, que no té les habilitats del policia per a res. Ell no sap com actuar, les seves habilitats no són policials. Ell és un senyor que fa mots encreuats, però no sap qui ha comès l'assassinat ni per què, però aquestes habilitats han creat trencaclosques sí que resolen el cas.
Comprada. Jo l'he comprada molt fort. Marta?
Sí,
Fran?
Totalment.
Oi que sí?
Sí,
i ara la pregunta de la Marta.
On la posen, aquesta allò, eh?
La tiren, nena, la tiren.
La posen a Movistar Plus.
La posen.
O sigui que surt per Movistar.
Sí. Això vol dir que no tens Movistar.
Això vol dir que haig de venir a casa vostra a mirar-la.
Has de venir a casa.
Llavors,
o sigui que la posen per Movistar.
Sí, però
veure. Tu subministres Movistar a la...
Jo tinc totes les plataformes, perquè sóc una addicta a veure sèries i pel·lis, jo les tinc totes.
totes. Molt bé. Doncs aquesta us agradarà molt. El valor principal és la interpretació del protagonista, que és boníssim, David Mitchell, que és un còmic i escriptor britànic que és molt, molt conegut allà perquè... apareixia en una sèrie que es deia Peep Show, que era molt popular. No l'han emès aquí, no l'hem vista. No l'hem vista. Bueno, algú l'haurà vista per canals fora de l'Europa.
D'on l'heixen?
Exacte.
I a la cunyada la interpreta Anna Maxwell Martin, que és una actriu molt polifacètica, fa coses molt diferents. Aquí està amb la seva vessant còmica, però que segur que si heu vist Line of Duty la recordareu pel seu paper d'inspectora Carmichael, que és la dolenta dolentíssima.
Ai, sí, home, i tant. Sí.
Doncs aquí estan perfectament sincronitzats en la vis còmica i la veritat és que fa molt riure. Té la seva part dramàtica, també a través de flashbacks, veiem per què són tan diferents els germans bessons. L'altre misteri a resoldre és on és el germà desaparegut. I després recorda a diverses coses, però no recorda a res. Alhora, fa pensar una mica en Monk,
sí.
No sé si us en recordeu, sí, d'aquell detectiu que era com una mica autista, també en algun moment a Solo Asesinatos en el Edificio, o sigui que és molt, molt, molt distreta.
Doncs molt recomanable aquesta primera sèrie que ens diu la Sílvia Ludwig a Movistar Plus. Va, primera recomanació peliculera de la setmana. Arriba als cinemes aquest divendres. A la tarda en vam parlar fa uns dies. Vam tenir aquí el seu director i els protes. És el enemigo, la pel·lícula de Gila.
Que se ponga.
Mi padre decía que no había nada de lo que no pudiéramos reírnos. Hasta que estalló la guerra. Justo cuando peor me venía. Lo malo de la guerra es que uno no sabe bien ni cuándo, ni dónde, ni nada.
Agafes la... Realment, la veu d'Òscar Lasarte fent de Gila, agafes la Elisenda Carot fent de Gila fa uns instants, també.
Què has dit?
Quadrat.
Bueno, Elisenda Carot aquí ha reproduït diàlegs de la pel·lícula Pulp Fiction, per tant, és capaç de tot.
I va canviant veu. No he viscut això, aquesta experiència m'encantaria.
Com es diu el director? No recordo el nom.
Alexis Morantes, el director.
Oh, boníssim aquest noi, eh?
I Òscar Lasarte és l'actor que fa de Gila.
Ens van visitar aquí l'Òscar Lasarte, el Carlos Cuevas i l'Alexis Morante, i una de les coses que li vaig dir a l'Òscar Lasarte va ser, però valencià, per cert, t'has preparat molt això de estar l'enemigo, perquè ell ho feia d'una manera molt determinada, i em va dir que sí, eh? Em va dir que sí.
Però tu, en canvi, et surt de natural,
sí,
no?
Perquè el meu avi era de la mateixa zona que Gila.
Jo no tinc clar que la figura de Miguel Gila es recordi com caldria. Ara és veritat que se n'està parlant amb l'estrena de la pel·lícula, però no sé si s'ha reivindicat prou, perquè crec que és una figura amb una importància i una influència en el món de la comèdia inabastable. Faig memòria per despistats, acostumava a sortir en els seus espectacles de monòlegs vestit amb una casaca militar i amb un casc i amb un telèfon, i preguntava per l'enemigo, pots fer-ho?
Hola, és l'enemigo? Pues que se ponga.
I bé, feia, a partir d'aquí feia...
Això perquè estem en família, si no, no ho faig.
No, i perdona, que et talli.
En el multivers, perquè estem en el multivers.
Que sortia amb un telèfon fixe.
Sí, sí, clar.
A les mans, és a dir, no anava amb un telèfon mòbil, sinó que anava amb un fixe allà aguantant amb les dues mans. Man, increïble. Fila.
I el que feia, habitualment, era fer acudits, monòlegs, quasi sempre brillantíssims, i normalment posaven en afra de l'absurd de les guerres, amb un compromès i potent missatge antibel·licista, amb sensibilitat, amb surrealisme també, que era un element que habitualment feia servir, i amb ingenuïtat, no? Tenia que també un punt ingenu, no? Sempre intel·ligentíssim, sempre allò acerado, no? Sempre... Com seria això, Marta? Acerado.
Molt encertat, no?
Sí, no?
Molt ben col·locat, apuntat, sempre encertat. Sí.
I aquesta pel·lícula el que aposta és per explicar-nos l'origen d'aquest tipus d'humor que feia servir ell i que venia de la seva experiència a la Guerra Civil. Ell va ser soldat a la Guerra Civil i en alguns moments feia servir l'humor com a medicina i com a element de supervivència. La pel·lícula, que navega entre l'homenatge a Gila, la tragèdia, l'humanisme, també hi ha elements de realisme màgic, no us explicaré, però hi ha alguns moments on Gila parla amb si mateix, amb una altra versió de si mateix, també amb una mena de multivers, no? Perquè, clar, ell li va tocar...
Devia estar escoltant el canal ocasional.
Exacte.
Ell li va tocar... era del bàndol republicà, però l'atzar el podria haver portat a l'altra banda. Totalment. Aleshores, hi ha alguns moments que la pel·lícula proposa unes trobades entre el Gila
real i el que podria haver estat el Hila si hagués lluitat a l'altra banda. No? Aquests elements també ajuden a donar, jo crec que donar una profunditat en el personatge. Després hi ha moltes picades d'ull a Chaplin, sobretot. La pel·lícula comença amb Hila i la seva havien d'anar a veure Armes a l'ombro, que és aquella pel·lícula on el Charles Chaplin està a la Primera Guerra Mundial i va vestit de soldat. I també hi ha picades d'ull al Berlanga de la vaquilla. Hi ha un moment amb una vaquilla...
Sí, vam tirar el tall, és veritat.
Que recorda molt la pel·lícula del Berlanga. I el que deia, l'Òscar Lasarte, que és debutant, que no havia fet cap pel·lícula, que ell havia tenia experiència com a mag i tenia experiència també com a còmic fent monòlegs, és l'ànima de la pel·lícula. Està molt bé, realment. La trobareu als cinemes a partir del proper divendres.
Als cinemes a partir del proper divendres, aquesta és El enemigo, la pel·lícula de Hila. I ara segona sèrie, aquesta amb el títol, que ja ho diu tot, que és Chacal. A man works alone. An exceptional assassin. It never looks the same way twice. Chacal, s'han fet diverses pel·lícules sobre aquest mític espia o assassí a sou, no, Sílvia? Ara se'n fa una sèrie.
O les dues coses, sí. Hi ha una pel·li del 73, l'obra original de Frederick Forsyth, és una novel·la d'espionatge, és del 71, però segurament, almenys jo, la que recordo és la del 97, protagonitzada per Bruce Willis i Richard Gere.
Totalment. Chacal.
La bona era d'abans, la que has dit, la del 76, amb Edward Fox.
Ho has vist tot,
eh? Chacal, no m'ha après. Estava molt bé, aquella pel·li.
Expert en pel·li.
La de Bruce Willis i Richard Gere no estava gaire bé.
Jo és la que recordo.
Sí, home, sí, però...
1997, a mi segur que em sembla bé.
No havíem nascut.
No havíem nascut, diu, no. Tu havies fet la comunió.
És que... S'havia d'intentar.
T'havies casat, quasi.
Doncs el nou Chacal està ambientat en el context internacional dels nostres temps, clar. Política internacional i món criminal. I en la pell de Chacal s'hi posa Eddie Redmayne. Aquí el paper li queda, però com un guant. És un tio gèlid, poc comunicatiu, introvertit i centrat en la complicada tasca de cometre assassinats que són gairebé impossibles. Aquest actor l'hem vist en pel·lícules com La noia danesa, o La teoria del tot fent el paper de Stephen Hawking.
I tant.
Va guanyar l'Òscar.
Sí. Té un físic molt particular.
Però a més ara crec que acaba de fer una pel·li, ara divagaré i perdoneu la poca concisió, amb la Úrsula Corberó. Perquè vaig veure l'altre dia...
No és una pel·li, és aquesta sèrie.
Ai, ara t'he fet spoiler.
No, passa res, ara ho anem a explicar.
Perquè vaig veure un material de promoció que feia molt de riure, perquè deia que ell, el Redmayne, deia... No, la Úrsula Corberó no ha vist res de la meva obra, no? I ella deia, bueno, tu tampoc no has vist gaire la meva
la
obra,
La Casa
no?
de Papel.
La Casa de Papel. Ai, mira, ara he fet un spoiler, vaja.
No, però no és spoiler, perquè...
La coprota és ella.
Ho anava a dir. No, coprota, però bé. Vaja. D'entrada coneixem el Chacal, que és un mestre de la disfressa, i ens situa a Múnich fent ús de les seves habilitats com a franctirador i abatent el seu objectiu des d'una distància mai vista. I aleshores això crida l'atenció de la intel·ligència britànica, l'MI6, concretament d'una experta en armes que comença a investigar el cas i, per tant, arrenca una persecució a través d'Europa. D'aquesta membre de l'FBI no diré res perquè em sembla una actriu pèssima. O sigui... No entenc.
Però no diré res, eh?
És Úrsula Corberó?
No és Úrsula Corberó.
Si s'ha pensat com hi va la Sílvia,
no.
A veure, a casa també ho heu pensat, no? Que s'estava referint a Úrsula Corberó, la Marta ho ha pensat.
És que us avanceu.
Imagines?
Jo he fotut un vot.
Pèssim, pam.
He fotut un vot. Però ens està escoltant, eh?
Que no, que us avanceu. En aquesta versió, per a la pantalla petita, el Chacal és un home de família que passa el poc temps que té lliure amb la seva dona i el seu fill a Espanya.
Alerta!
Com diria el Monti, acabàrem-nos.
I a quina actriu han triat per aquest paper?
Úrsula Corberó. Ara ho tenim.
Que barreja l'anglès amb l'accent andalús força bé, la veritat.
Però si ja no és andalús, és catalana, no?
No, però clar, està ambientada a la seva casa, el domicili del Chacal, amb la seva dona, està a Cádiz.
De fet, ella explicava que el personatge que es va editar, ella va dir... jo sóc catalana, no sóc gaditana. Llavors es va buscar un coach per fer perfectament l'accent. Així que veig que la feina està ben feta.
Sí, sí, està ben feta, i l'anglès també el parla bé. El que passa és que com l'ha de combinar, doncs queda així molt salerós.
La meva pregunta és xiu-xiueja, com feia constantment a La Casa de Papel.
No.
Xiu-xiueja tot el rato.
Estàvamos con el atraco al Banco de España.
Claro que sí.
Estaba Denver allí haciendo de las suyas.
Jo m'he de posar subtítols.
Aquí no és Tòquio. No és Tòquio. Aquí parla normal, amb el to de veu normal. Llavors, el xacal rebrà un encàrrec que li podria permetre deixar enrere la seva vida com a assassí a sou. El primer capítol és excel·lent. A mi m'ha encantat.
Carai, tu?
N'he vist 4, em sembla. M'ha encantat. No sé, a veure com acabarà, perquè en tindrà 10.
I és d'aquestes sèries que són dosi setmanal o t'ho posen tot i endavant?
És dosi setmanal, però han penjat...
De la vella escola.
Han penjat els 3 primers capítols perquè... Sempre està bé penjar-ne un o dos.
Sí, tastet.
Ens n'han regalat un altre, que és el tercer, aquesta setmana, el quart.
Jo li posen a la Marta, això?
A Sky Showtime.
No la té.
Sí que la tinc.
Oh, molt bé! Bravo! Bravo!
Jo sóc de les que m'espero que ja hi siguin totes.
Sí, Marta, és que tot t'hi veus, tot veus cagat i pixat.
Tots són pegues.
Sóc nerviosa.
Però són capítols molt llargs. Són capítols de gairebé una hora. Aleshores, quan te'n posen 3, o sigui, a mesura que te'ls vas posant, te'ls vas menjant.
És que hi ha Showtime, això, que avui la veuràs, aquesta?
Sí, tant.
Serem 5, Marta. Guarda lloc.
Alguna cosa més a afegir, Sílvia?
No, ja està.
Xacal, Sky Showtime, segona proposta peliculera, és un documental que ja teniu disponible a Disney Plus, que és Beatles 64. We could get the camera down on this mic and be a real laugh. How about God, go on? Defy conventions. Disney Plus, la tenim, Marta?
No.
Llàstima amb el que us agrada els Beatles a casa.
Què tens, Marta? Què tens?
Jo tinc HBO,
el Movistar de la Carot.
HBO no existeix, eh? Ara es diu Max.
Sí, el Max, que ja vaig rebre fa temps el mail i vaig pensar, ostres, ara m'ho canviaran tot, però no. El Amazon Prime, l'Sky,
i el Netflix?
Fa molt poc el tenia el Netflix i el Filmin, però perquè era compartit...
El Netflix i, ara... i el Filmin, eh?
No, ja que ho dic malament, on la posen, també dic això. Que aquí jo faig allò, parla bé el català, i soc la primera que el parlo malament.
Doncs hauràs d'anar a casa a la Carot a veure Beatles 64.
Beatles 64 a Disney Plus, a veure, de què va això?
Un dels moments claus per entendre el camí que va fer, que va portar els Beatles a convertir-se en les llegendes que són avui en dia, té data, que és el 9 de febrer de 1964. És el dia en què van actuar el show d'Ed Sullivan, que era un programa de referència als Estats Units, a la televisió nord-americana, i el documental el que fa és seguir les 2-3 setmanes, els, crec que són 17-18 dies, en els que els Beatles van visitar els Estats Units. Van visitar el país per anar a participar en el show d'Ed Sullivan, però també per fer 2-3 concerts a diferents llocs del país. El documental està produït per Martin Scorsese, que és un reconegut Beatlemaníac. De fet, va dirigir un documental brutal sobre George Harrison, que es deia Living in the Material World, que ara no està a cap plataforma ara mateix, però és d'aquelles que va apareixent i desapareixent. Perquè no fa gaire estava al Filmin.
Al Filmin.
I la pel·lícula que ens ocupa, el Beatles 64, utilitza com a base un material valuosíssim que van rodar dos germans, Albert i David Maisley, que acompanyaven a la banda en aquest recorregut que van fer per als Estats Units. I aleshores hi ha com molt material d'ells esperant, per exemple, en una habitació d'hotel o en els viatges en tren que feien, doncs, per exemple, de Nova York a Washington. Mm-hmm. Llavors és un material molt valuós, perquè és ells, de risses, perquè en realitat estan tots molt
amiguis,
de risses.
No?
Molt amiguis, molt flipant amb tot allò que es van trobar allà, perquè clar, allà es van trobar doncs, amb masses enfervoritzades de fans, sobretot de noies molt joves, adolescents, d'aquestes que cridaven molt, i això els va flipar molt, no? Aquest viatge, aquestes imatges tan privades, no?, ajuden també a veure, a entendre la revolució que va suposar l'arribada d'aquells irreverents i descarats britànics de cabells llargs. Tot el rato es parla molt dels cabells. Dels cabells. Aquesta gent, quins cabells.
És una icona. Tirat, no?
Quina obsessió amb els cabells, també.
Sí, no ho entenc, Fran, no ho entenc. Sí, no. No sé de què rieu? No sé de què rieu?
Quina mala baba aquest riure de bruixa.
És que la ràdio no...
Perquè en Fran i jo tenim una altra opció estètica diferent.
Ja t'explicaré una cosa que han fet a Sant Boi, amb una administració de loteria. Sofia i els calps.
Es pentinen igual, en Fran Domènech i l'Àlex Montoya.
Anem ràpid,
que
no es pentinen, anem vaja. Ràpid.
Anem molt ràpid.
Hi ha un moment que li pregunten a Paul McCartney, diu, escolta'm, Paul, els Beatles què poden significar per la cultura occidental? I ell contesta, estàs de broma. Diu, això no és cultura, això és diversió. És al·lucinant com ells mateixos no tenien ni idea d'on arribarien, perquè evidentment que són cultura, no? I evidentment que han impactat a la cultura occidental d'una manera molt bèstia. Hi ha, per tant, material molt valuós, també hi ha material inèdit, que dius, hòstia, amb tot el que s'ha vist d'aquesta gent que encara segueixin trobant material inèdit, doncs encara hi ha material inèdit, i vaja, per Beatlemaniacs és imprescindible, però jo crec que per qualsevol... És que aquí no és Beatlemaniac, també. A mi no m'hi gusten. Calla, imbècil.
No, però hi ha gent que diu, poca gent, diu, no m'agraden els Beatles.
Jo era dels Stones.
No, perquè siguis dels Stones no vol dir...
No, jo, el que tu, el que es deia.
Però el que sigui dels Stones no té per què no interessar-se, no? Amb una gent tan important, no?
Si t'agrada... La música pop actual, molta música pop actual veu dels Beatles, per tant, dir que no t'agraden els Beatles és... Bueno, no t'agrada la música, aleshores. Fins aquí, la
no
nostra defensa dels
ningú,
Beatles.
Ja... Millor.
A Disney Plus hi ha un altre documental dels Beatles.
Sí, home,
brutalíssim.
No, això ja és brutalíssim.
Brutalíssim, que és Beatles Get Back.
El Get Back del Peter Jackson.
Ah, sí. Que va agafar material inèdit, oi? Va rodar tota una pel·li.
Era un material, el Get Back, era un material que... Es va fer una pel·lícula que es deia Let It Be, que era, era la concepció del disc Let It Be. Aleshores, hi havia una quantitat de material...
60 hores.
Exactament, moltíssimes hores, i aquella pel·lícula era, apenas durava 80 minuts. Apenas amb tot aquest material, el Peter Jackson va treballar-lo, el van netejar, allò sembla fet ahir, i són 4 capítols, si no recordo malament.
Molt llargs, però que passen...
Però és bestial, perquè els veus treballant, els veus...
Creant,
i quan ja el grup estava mort, perquè sí, el grup ja era l'últim que feien.
I circulava Yoko Ono per allà.
Circulava Yoko Ono, que surt tota l'estona fent mitja, llegint, de cop i volta fa un crit...
Val molt la pena.
Aquesta senyora.
Beatles, Get Back, a Disney Plus, també.
És brutalíssim, és brutalíssim. Però teniu allò... Vull dir, la pel·lícula dura hora 40, el Beatles 64, i a més està guai, perquè Beatles 64 és el principi de tot i Get Back és el final de tot.
Sí, sí,
o sigui,
sí.
Get Back és llagrimeta. És de les millors coses que he vist jo en televisió. En televisió, en plataforma. És brutal, brutal. Però el Beatles 64 està molt bé, també.
Doncs abans de la tercera sèrie que ens vol recomanar avui la Sílvia, sentim això.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Alerta, perquè la Sílvia es posa seriosa i ens vol recomanar avui Les Abogades. És la sèrie de televisió espanyola sobre la matança de Atocha.
Manuela Carmena.
Las cosas están cambiando. Ahora le toses a un trabajador y te monto una huelga.
Veo que sigues defendiendo a la crema de la crema. ¿Huelguistas?
Honrados trabajadores.
Nos estás pidiendo lo imposible.
En este país en los últimos años también han pasado cosas que
sí,
parecen...
Sí, es una ficció històrica que ara també es pot veure a Netflix. És la sèrie de televisió espanyola, però ha fet el salt a Netflix. I un dels seus grans valors és que posa totalment el focus en 4 advocades laboralistes, entre les quals hi ha Manuela Carmena i Cristina Almeida, que fa pocs dies vaig notar el salt generacional amb els meus companys del sèrie Selector.
Que no sabien qui eren.
No, ells deien, és la sèrie de la Carmena.
Ah!
I jo vaig dir, per mi és la sèrie de l'Almeida. Bé.
Per mi t'he de dir que és més Carmena que Almeida.
Clar. Jo no sabia res de Carmena fins que va ser alcaldessa. Però d'Almeida, però d'Almeida sí que sabia moltes més coses.
El Monti i jo som team Almeida, segur,
Home, jo vaig conèixer molt abans a l'Almeida, clar. Sí.
Doncs aquí es nota.
És una mica el que diu la Sílvia. La Carmena comença o apareix en el primer pla públic, no és quan és alcaldessa.
Exacte, perquè havia estat jutgessa prèviament.
Sí, també,
això
també.
Ho veurem a la sèrie, també. Com actuen en moments claus de les acaballes del franquisme i els primers moments de la transició espanyola? Arrenca a finals dels 60 i ens explica l'activitat d'aquestes dones lluitant pels drets dels treballadors i el que va precedir a la matança de Atocha la nit del 24 de gener del 77, quan un grup d'extrema dreta va atemptar contra un despatx d'advocats que va causar 5 víctimes mortals i Manuela Carmena es va salvar pels pèls, perquè era el seu despatx.
És molt fort, perquè jo no coneixia aquesta història. O sigui, no sabia que Manuela Carmena estava.
Sí.
Ostres. És que la sèrie és interessantíssima, eh? Està superbé. La protagonitzen Irene Escolar en el paper de Carmena i Elisabet Casanovas, que es posa la pell de Cristina Almeida i que per a mi és l'estrella de la sèrie, però amb diferència. Amb
Elisabet Casanovas fent de Cristina Almeida.
Sí, sí, superguai. Uau. Superguai. La veiem en acció en els judicis davant el Tribunal d'Ordre Público. Si ens imaginem una mica Almeida així superocorrent, doncs els judicis també, allò amb aquella prestància super divertida, superdivertida al Tribunal d'Ordre Públic, no, no.
Ja, ja.
Que li donaven uns tocs, és una ficció, però vaja, i desafiant l'ordre establert i també la seva família, perquè la família d'Almeida era de l'altre costat, diguéssim, i també veiem la seva activitat a l'estranger, en països com Xile, moments clau. No s'estalvia la sèrie mostrar les tortures i un assassinat polític que marca la vida de totes aquestes dones. I el que fa molt i molt bé és que va deixant a tots els capítols, des del primer, petites molletes de pa del que passarà al bufet d'Atocha.
Ui, bona, bona, bona.
O sigui, si tu no saps res de la matança d'Atocha o saps poc, al primer capítol te parlaran d'un despatx. Al segon capítol, i d'on està este despatxo? No sé, està superben feta.
Està molt ben tramada, no?
Molt, molt, molt. A tots els capítols s'inclou alguna referència, fins que passa, i completen el repartiment de les advocades Paula Usero i Almudena Pascual. La història, ja ho deia, és interessantíssima, les interpretacions són molt convincents, l'ambientació supercuidada, i a més es combina amb notícies de l'època, retalls de Nodo, el franquisme en plena ebullició, mamma mia. Està nominada a millor sèrie als 4K i també a la millor direcció als Premis Iris, al web de Radio Televisió Espanyola i a Netflix. És d'aquelles sèries que, si no te diuen que la miris, igual se te passa.
Igual se te passa i és d'aquelles bones, eh?
No, sí.
Doncs que no se'ls passi. No se'ls passi. Les abogades, que això ha de canviar el català al castellà, les abogades a RTV Play i també a Netflix. I a la darrera recomanació del Monti, és una peli per anar al cinema en família, ja és a les sales des de fa uns dies i es diu Quién es quién?
Si os dijera que mi familia es normal, os estaría engañando.
Mamá, fumar mata.
Yo sí que voy a matar a alguien.
Pero nos apañábamos. Hasta el día que todo saltó por los aires.
No sé si quan éreu adolescents veu llegir un llibre que es deia Quin dia tan bèstia, de Mary Rodgers.
Sí. Jo no.
Que té un llibre meravellós que jo crec que diverses generacions d'adolescents o de preadolescents vam llegir en el seu moment. Se'n van fer dues pel·lícules, una amb la Jodie Foster, quan la Jodie Foster era una cria, i l'altra, més popular, que es deu Ponte en mil lugar, amb Lindsay Lohan i Jamie Lee Curtis. La història era mare i filla s'intercanvien les coses. Vale?
Però jo recordo molt el llibre, Quin dia més bèstia.
Sí.
Mary Rodgers.
El cas de Ponte en mil lugar, ara se n'ha fet una segona part, que encara no s'ha estrenat i que en tremolo una mica. Bé, el tema aquest de l'intercanvi de cossos, diguem-ne, és la base de Quién es quién. Primer va ser pel·lícula francesa, ara és un remake que s'ha fet dirigit per Martín Cuervo, amb actors com Kira Miró, com Sofía Otero, que és la nena que va guanyar el premi a millor interpretació al Festival de Berlín per 20.000 espècies d'abejas.
Ostres, sí, Dan.
Una nena estupenda i que aquí fa un paper còmic. Està molt bé, la nena. O Elena Irureta, que eren els protagonistes de Pàtria, per exemple. I aquí és la família sencera, la que s'intercanvia. És una família, nucli familiar, pare, mare, tres germans i l'àvia, i entre ells pues, es van canviant els cossos. Llavors, un dia per l'altre, passa una cosa, no explicaré,
Conxu.
I s'han intercanviat els cossos. Una pel·lícula, a veure, molt blanca, humor blanquíssim, podeu anar amb les criatures, jo crec que passareu bé, i hi ha una escena que hi ha més enllà, a mi hi ha una escena que em sembla boníssima, on el protagonista és Carlos Areces, que sempre és un senyor que aplaudim amb les orelles, i hi ha una escena que és sensacional, amb Carlos Areces, que li han posat un tupé bastant simpà, bastant graciós, i la pel·lícula, ja dic, una pel·lícula en família, no és una gran pel·lícula, però és molt eficaç per tenir tothom entretingut a casa.
Quién es quién? Des de ja mateix a les sales, oi? Ho estic dient bé,
ja,
eh?
Ja des de ja mateix, des de que hem traspassat.
Ai, senyor, doncs avui, aquesta tarda de Catalunya Ràdio especial, aquesta hora última VIP, disculpeu, tot queda a casa, avui ens heu escoltat des de l'exclusiu digital i nosaltres ho deixarem aquí. Tornarem demà a partir de les 4. Sílvia Comet, Àlex Montoya, Fran Domènech i Marta Pérez Verge, que no marxa mai. Moltes gràcies.
Ara seguiré després amb el següent programa.
Et quedes aquí, no?
Sí.
Ai, senyors, si aneu ara al canal habitual, allà trobareu el Girona Liverpool, a veure com va la cosa, i després ja programació habitual amb Les dones i els dies, amb Manel Elias, etcètera, etcètera, etcètera. Nosaltres tornem demà a partir de les 4 amb la sobretaula l'Estel Soler i en Biel Duran. Demà tindrem en Ramon Grimal, un dels dermatòlegs que més ho peta a xarxes socials. Per tant, si avui el voleu tafanejar a Instagram, ja ho sabeu, Ramon Grimal, que ens desmitificarà tot això de les cremes per no envellir. Es veu que la qüestió és més genètica i de no prendre el sol que no pas de les cremetes. Demà ho aclarim amb en Ramon Grimal. Fins demà, família. Adéu, adéu.
La fan vestir rara, la seva mare bada, té diferent la mirada, és perquè està
boja. És d'amor, és d'estalvi. Perquè a Caprabo tens un carro complet i saludable per menys de 70 euros.
Caprabo, sempre a preu.
Caprabo, amor etern als preus bons.